speak my truth, do I filter how I feel? I wonder. Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'exconseller Miquel Buch i el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, s'han convertit aquest dimarts en els primers a ser amnistiats del procés. Maria Pagès.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha amnistiat dels delictes de malversació i prevaricació. A banda, el TCJ també ha amnistiat els tres joves de Granollers que estaven acusats amb fins a 3 anys i mig de presó per atemptat contra l'autoritat amb instrument perillós per al deruig de la manifestació de l'1 d'octubre de 2020.
Acord entre PSOE i PP per renovar el Consell General del Poder Judicial i per una nova llei sobre el Poder Judicial. El Consell General fa més de 2.000 dies que té el mandat caducat.
El ministre de Presidència Félix Bolaños i el cap de les negociacions per part del Partit Popular Esteban González Pons han destacat la importància de garantir la independència judicial i de l'acord després dels llargs mesos de negociacions.
Hoy demostramos que las crisis más graves, que los desacuerdos más profundos se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes.
Quiero también agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante 2 años hemos realizado juntos. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad.
El govern defensa el pla de seguretat de la Revetlla i desvincula el tiroteig a Girona i el crim de Barcelona.
Patrícia Plaja demana no caure en la demagògia en el debat sobre seguretat per no alimentar l'extrema dreta.
Parlar de seguretat és important, obrir tots els debats que calguin i plantejant totes les solucions necessàries perquè tothom es pugui sentir segur al seu poble, a la seva ciutat, però fugint de discursos sempre alarmistes, populistes i sobretot fugint de discursos racistes i demagogs que serveixen per alimentar les perillosíssimes i infàmies de l'extrema dreta.
En cultura, el Teatre Romea de Barcelona i el Grec presenten la producció conjunta Tirant lo Blanc, de Màrius Serra, dirigida per Joan Arquer.
Un text medieval molt vigent que denuncia els conflictes provocats per la por a qui és diferent. Així el defineix el director de l'obra.
Aquest propi text ens remet a una vigència actual que encara ens fa tremolar, que es basa en la por a l'altre, com es diu en aquesta obra, perquè l'enemic sempre és l'altre i al cap i a la fi l'enemic és la por.
I en esports, Jordi Cervantes, Ricky Rubio queda lliure.
El Barça ha alliberat del dret de tanteig el base català i d'aquesta manera el jugador del Masnou podrà decidir, volíem dir, el seu futur un cop acabi el seu contracte com a blaugrana el 30 de juny. Un dels possibles destins de Ricky podria ser el seu retorn a la penya, com s'ha estat especulant en els últims dies.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Estem tenint més calor que no pas ahir. Ja hem arribat a la xifra dels 30 graus en moltes comarques i, a més, fregant els 33-34 graus cap a la banda de Ponent. Aquesta calor també s'està traduint en algunes nuvolades que van creixent al Pirineu, que han anat deixant algun ruixat, sobretot en alguns indrets de la Cerdanya, de l'Alta Garrotxa o de l'Alt Ripollès, i en aquells indrets encara tindrem fins al vespre algun xafaguet local. També algunes nuvolades apareixen cap a la Costa Daurada i aquesta temperatura acompanyada a més d'humitat, per tant xafogó. Hem de dir que la marinada també apreta a hores d'ara a les comarques de Lleida i les de la Costa Brava. El dimecres serà una jornada que començarà amb alguns núvols poc importants a la Costa Daurada, durant la tarda algun ruixadet també molt local a l'Alt Pirineu, i el dimecres encara farà més calor i més xafogó que no pas aquest dimarts. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que la Nacional 340 està tallada a la Pobla de Montornès en tots dos sentits per un accident. En aquest tram hi ha desviaments senyalitzats a l'autopista P7, hi ha retencions a Barberà en sentit sud i més endavant trams de retenció de Castellbisbal a Gelida en sentit sud per un vehicle incendiat a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. A la mateixa autopista P7 hi ha retencions a Sant Cugat i entre Montornès i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, a l'autovia 2 i a l'antitud i aturades de Sant Joan d'Espí a Cornellà en tots dos sentits i retencions al Carràs en sentit Barcelona, en aquest cas per obres a la C60, i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la C58 i a la C33, i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C32 i a l'antitud i aturades de Cornellà a Viladecans en sentit sud i a Sant Boi en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de zona franca Rambla Prim en sentit Besòs, a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
T'agrada el bon temps però odies suar sense motiu? Penses passar-te les vacances escarxofat al sofà i mirant sèries al Netflix? Doncs no perdis el temps i vine a passar-t'ho bé amb nosaltres. Aquest estiu no et quedis sense cobertura amb les millors versions. Més info a les nostres xarxes socials. Contractació oberta al 605-38-84-53. Gira de Covers Band 2024. Música non-stop.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, milió loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'exconseller Miquel Buch i el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, s'han convertit aquest dimarts en els primers en ser amnistiats del procés.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amnistia l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, que va ser condemnat el setembre passat a 4 anys i mig de presó per malversació i prevaricació i més de 10 d'inhabilitació per haver posat escorta a Carles Puigdemont a l'estranger. També el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, que va ser castigat en aquest cas amb 4 anys de presó.
A banda, el TCJ també ha amnistiat els 3 joves de Granollers que estaven acusats amb fins a 3 anys i mig de presó per atemptat contra l'autoritat amb instrument perillós pels aldarulls a la manifestació de l'1 d'octubre de 2020.
Els van condemnar per haver llançat una pedra a un furgó policial. A un d'ells li demanaven més de 76.000 euros de responsabilitat civil per lesions a un mosso d'esquadra. Aquest últim no se l'ha amnistiat de la responsabilitat civil. Finalment, també s'ha aplicat l'amnistia a un jove implicat en les manifestacions que hi va haver després del partit de futbol del Barça-Madrid del 2019. Li demanaven 3 anys de presó també per un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
També en clau judicial, l'altre titular del dia d'aquesta tarda, el PSOE i el PP han tancat finalment un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial i una nova llei sobre el Poder Judicial.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el cap de les negociacions per part del Partit Popular, Esteban González Pons, l'han ratificat aquesta tarda en una última reunió a Brussel·les. El pacte posa fi a més de 5 anys de controvèrsia per la tria del Poder Judicial espanyol. Des del govern, Bolaños ha anunciat que el Consell es renovarà ja aquest mes de juliol.
Por eso, durante este mes de julio, creemos que estaremos en disposición de que ya exista un nuevo Consejo General del Poder Judicial con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión. Las 20 personas que van a componer el Consejo son 20 personas de experiencia, de reputación, de prestigio indudables. Y son personas que representan diferentes sensibilidades y que, por tanto, en el órgano de gobierno de los jueces estarán representadas las diferentes sensibilidades de nuestra sociedad, de nuestro país.
Per la seva banda, González Pons també ha destacat la importància de l'acord per garantir la independència judicial d'ingerències polítiques. Pons ha recalcat que sense la presidència d'un mediador de la Unió Europea no hi hauria hagut pacte.
El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea. Y para el Partido Popular es muy importante contar con esta garantía. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado. Quiero también agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante 2 años hemos realizado juntos. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad.
I en clau ja estrictament política, avui la mesa del Parlament ha activat un mecanisme perquè la cambra pugui celebrar el ple d'investidura a la presidència de la Generalitat durant tot el mes d'agost.
De moment, demà s'activarà ja el rellotge cap al 26 d'agost com a data límit per a fer-ho. Serà el que s'anomena l'acte equivalent a una investidura fallida. Els grups podran intervenir durant 5 minuts per fixar el seu posicionament.
Mont Carvajal.
L'acte equivalent començarà a les 11 del matí quan el president del Parlament, Josep Rull, llegirà la resolució que constata que no hi ha candidat amb prou suports encara per optar a ser president del govern. A continuació intervindran els grups per ordre de menor a major i tots durant 5 minuts. Donaran una idea de com van les negociacions entre ells per sumar o no suports a un o altre candidat, Salvador Illa del PSC i Carles Puigdemont de Junts. Si finalment, un dia d'agost, hi ha un candidat amb opcions reals que vulgui optar a ser investit, el ple es convocarà en 48 hores. Pel contrari, si arribem a el 26 d'agost sense candidat, el president en funcions, Pere Aragonès, convocaria de nou eleccions per al 13 d'octubre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els crims d'aquesta nit de Sant Joan han traspassat també el pla polític, mentre pel que fa al tiroteig al barri de la Font de la Pólvora, a Girona, els Mossos ja tenen identificat el principal sospitós, un traficant d'armes amb una quinzena d'antecedents policials, però no saben encara on és.
De moment han localitzat a Mont-ras un cotxe calcinat propietat del sospitós. El tiroteig amb un fusell d'assalt va ser l'incident més destacat d'una nit de Sant Joan negre, en què hi va haver dos morts més al país, un home degollat a Barcelona i un ofegat a Sitges.
Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a Girona, on l'Ajuntament ha decretat dos dies de dol. Girona FM, Pau Villafañé.
Amb la presència d'autoritats i d'amics i coneguts de les víctimes, a les 12 del matí se les ha volgut recordar i denunciar els fets, alhora que des de l'Ajuntament ja s'ha anunciat que es treballarà amb la Generalitat i els cossos policials per dur a terme un pla integral en aquest barri del sector est de la ciutat. L'alcalde Lluxalella es mostrava la seva preocupació sobre el tràfic d'armes després que l'auto utilitzés un subfusell AK-47.
Evidentment, la preocupació que tenim perquè hi ha aquest tipus d'armes a la nostra ciutat i com hem d'abordar aquest tema a nivell de totes les administracions, no? Perquè això no pot ser, no pot ser que hi hagi aquestes armes als carrers. Què passa amb el tràfic d'armes? Jo crec que no a la ciutat de Girona, això és un tema que supera a l'estat espanyol i, per tant, quines respostes s'han de donar tant a l'estat com a Catalunya, i aquest és el primer tema que posem sobre la taula.
Salelles ha explicat que els esforços ara mateix estan dedicats a que no hi hagi cap rèplica dels fets al barri i ha anunciat que per aquest dijous hi ha convocada la Junta Local de Seguretat on hi assistirà el conseller Elena.
Doncs, com dèiem, els fets d'aquest Sant Joan han passat a la primera línia política. El govern ha defensat el pla de seguretat de la Revetlla, ha desvinculat els fets tràgics a Girona i Barcelona i ha demanat no caure en la demagògia en el debat sobre seguretat per no alimentar l'extrema dreta. Mont Carvajal.
El govern ha lamentat aquest Sant Joan tràgic a Catalunya. La portaveu en funcions, Patrícia Plaja, ha explicat que han estat en contacte des de diumenge amb els alcaldes de Girona, Lluc Salelles, i el de Barcelona, Jaume Collboni, així com amb els familiars de les víctimes. Ha anunciat que dijous hi haurà a Girona una junta de seguretat extraordinària i ha defensat el pla especial de Revetlla. Plaja ha desvinculat els dos fets i ha demanat fer un debat assenyat sobre la seguretat per no alimentar l'extrema dreta.
És important parlar de seguretat, és important obrir tots els debats que calguin i plantejant totes les solucions necessàries perquè tothom es pugui sentir segur al seu poble, a la seva ciutat, de dia i de nit, però fugint, sisplau, de discursos sempre alarmistes, populistes i, sobretot, fugint de discursos racistes i demagogs que serveixen per alimentar les perillosíssimes infàmies de l'extrema dreta.
D'altra banda, a partir de demà, els gairebé 800.000 alumnes que el curs vinent faran primària i secundària en centres públics i concertats rebran el val escolar de 60 euros per bescanviar per material.
Encara en la crònica policial, les 6 descàrregues rebudes amb una taser van ser rellevants en la mort d'un home a Badalona el 2021, en ser reduït pels Mossos. Junt amb el forense, la família de la víctima ha pogut declarar en seu judicial 3 anys després dels fets. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
Per les advocades de l'acusació particular, amb la declaració de la família es fa un primer pas en el procés de reparació i justícia del veí de Badalona mort per una pistola tàser. La Mireia Salazar és la lletrada de l'acusació particular de la família.
El que sí que ha quedat aclarit és que una causa, no, un factor rellevant en el resultat de mort va ser l'aplicació de la descàrrega de pistoles tàser en una persona que estava en un evident estat d'agitació.
Segons que expliquen les advocades, tant els fabricants d'aquest tipus d'armes com Amnistia Internacional no recomanen aplicar descàrregues en persones amb agitació per salut mental, cardiopaties o aquelles que han consumit alcohol, drogues o medicaments. Les declaracions d'aquest dimarts formen part de les diligències que s'estan fent des dels jutjats de Badalona per esclarir l'actuació dels Mossos. Manca per rebre una auditoria per part de la policia autonòmica que determini si era necessari l'ús de la pistola Taser en aquest cas concret i quantes vegades es va descarregar sobre el cos de la víctima.
Tret de sortir d'aquest dimarts a les primeres obres d'estiu al metro de Barcelona amb milers d'usuaris i dues línies afectades, la 2 i la 5.
A la primera, la Lila, s'han tancat 6 estacions entre Paral·lel i la Sagrada Família, i a la segona, la Blava, ha quedat inhabilitada el tram entre Cornellà Centre i Collblanc. La primera jornada s'està desenvolupant sense incidències però amb importants aglomeracions.
Mitjans de l'Hospitalet, Paula Barca.
Des d'avui fins l'1 de setembre queda tallada la circulació dels trens entre les estacions de Collblanc i Cornellà Centre. Un total de 7 parades de la línia blava no donaran servei durant l'estiu a causa dels treballs per renovar íntegrament 5 quilòmetres de via. D'aquesta manera, molts usuaris del metro han hagut de modificar les seves rutines.
Ya he cogido un autobús, después el metro, y ahora para llegar a Pubilla casa es otro autobús.
Es un poco incómodo hacer transbordo, ¿no? Bajar del bus, venir acá y así lo mismo todos los días.
No he podido venir normal, he tenido que venir andando desde el tranvía.
Hoy estoy de pruebas el primer día y voy a ver tanto tarde, sino mañana daré otra combinación con un autobús y luego otro autobús. Mal. I lamentablement és mucho tiempo, o sea que es un fastidio, hablando claro.
Per tal de cobrir el servei de transports entre les zones afectades, TMB ha posat en marxa un bus llançadora, encara que no pararà l'estació de Can Vidalet. L'obra suposa una inversió de 16 milions d'euros i augmentarà la fiabilitat del servei i el confort de passatgers i veïns que ja havien denunciat problemes de vibracions. L'L2, l'L4 i l'L10 Nord també patiran talls entre juliol i agost per obres de millora en la infraestructura.
I pel que fa a Rodalies, els usuaris de l'R4 i l'R8 afronten també amb resignació el primer dia laborable dels nous talls per les obres del corredor mediterrani.
El servei entre Castellbisbal i Molins de Rei, que es cobrirà amb autobusos, es mantindrà interromput fins l'11 de setembre. La companyia ha programat un pla alternatiu amb 25 autobusos i 20.000 places.
Notícies en xarxa.
Aliança Catalana ha expulsat del partit l'alcalde accidental de Ribera d'Ondara, a la Segarra, Albert Puig, després que aquest hagi titllat el col·lectiu LGTBI de ser el càncer més gran que té Catalunya. Pel partit, les declaracions homòfobes de Puig són contràries als ideals de la formació.
Puig havia afirmat a través de la xarxa X que al municipi no hi són benvinguts ni ara ni d'aquí a uns mesos les persones del col·lectiu LGTBI. Les declaracions, que ja ha esborrat el seu compte, eren en resposta a un vídeo compartit pel Departament d'Igualtat i Feminismes amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI.
I el govern espanyol presentarà dos recursos davant del Tribunal Constitucional per les reformes de les lleis trans i LGTBI de la Comunitat de Madrid.
Unes modificacions que suposen un retrocés en matèria d'igualtat de drets i que deixen pràcticament sense efectes pràctics les lleis aprovades pel govern de Manuela Carmena l'any 2016, ho anuncia la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
Tendrían que haber sido leyes que incorporaran, mejoraran, ampliaran los derechos reconocidos en la ley estatal. Ese es el compromiso y las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas, ir más allá en la defensa y garantía de los derechos de sus ciudadanos, pero lamentablemente, y desde la exposición de motivos, las leyes 17 y 18 de Madrid son claramente regresivas, limitan y vulneran los derechos que están reconocidos en la legislación estatal.
A aquesta hora, a punt de començar la gala dels 37ens Premis Pimes 2024, que han de distingir les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya durant l'any 2023 en diferents àmbits. La gala celebra el Palau Sant Jordi i també commemora el 50è aniversari de Pimec. S'espera que clogui l'acte el president del govern, Pedro Sánchez. Allà tenim el nostre company Marc Pijoan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Enguany s'atorguen el Premi a la Qualitat Lingüística, Premi als Valors, al Desenvolupament Sostenible i Premi a la Competitiva. Quan escoltem ara, en aquest moment es fa a punt de començar l'acte, com dèiem, també el Premi a la Pime més competitiva en les categories de micro, petita i mitjana empresa, entre els guanyadors destacant l'empresa d'esport Aventura Vilanovina, Rockroy, Suela Ràpid, de Mollerussa, Sant Reutilitzable, de Badalona, o Picard, empresa establerta a Sant Pere de Vilamajor. Aquesta és, com deies, la 37a edició d'uns premis que volen posar en valor la tasca de desenvolupament i els assoliments de Pimec al llarg de la seva història. Antonio Cañete, president de Pimec, presideix un acte que, a més de l'esperada presència de Pedro Sánchez, també compta amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, del president del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, o del ministre Jordi Hereu.
Moltíssimes gràcies, Marc. I a Madrid, el govern espanyol ha aprovat la supressió de l'IVA de l'oli d'oliva, una mesura que entrarà en vigor dilluns i que es mantindrà fins al desembre.
A partir d'aleshores passarà a ser del 4% durant 6 mesos. El Consell de Ministres també ha donat llum verda a un increment pendent del sou dels funcionaris del 2%, amb caràcter retroactiu des del gener.
David Benito.
El govern espanyol ha aprovat catalogar l'oli d'oliva com un producte bàsic de la cistella de la compra. L'IVA d'aquest producte serà del 0% fins al 30 de setembre. És una mesura per lluitar contra les conseqüències derivades per la guerra d'Ucraïna i Orient Pròxim. A més, a partir de 2025, l'oli d'oliva mantindrà un IVA superreduït al 4%. María Jesús Montero és la vicepresidenta del govern i ministra d'Hisenda.
A partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un tipo superreducido. El tipo superreducido en España es del 4%. Esto significa que cuando los tipos vuelvan a la normalidad del IVA será el 4% en vez del 10% que venía soportando durante todo este periodo anterior.
A més, el Consell de Ministres també ha aprovat apujar un 2% el sou dels funcionaris aquest 2024, un increment que es notarà a partir de la pròxima nòmina i que serà de caràcter retroactiu. A més, el govern espanyol ha assegurat que la pujada podrà ser de mig punt més en funció de la inflació.
Més coses. Ripoll ha acollit per primer cop una subhasta de fusta de boscos de propietat municipal organitzada per la Generalitat. Es celebra el Ripollès perquè per primer cop s'hi ha subhastat la fusta d'alguns boscos de la comarca. Concretament s'ha posat a la venda fusta dels municipis de Planoles, Campelles, Gombrèn, Vallfogona i Vilallonga. Ràdio Ripoll, Guido Gengiarotti.
En la seva primera participació en una subhasta de fusta de la Generalitat, tots els lots ripollesos que s'han posat a disposició dels empresaris del sector de la fusta han estat adjudicats. Aquests recursos es posen a disposició de les empreses del sector a través de subhasta perquè així ho obliga la llei forestal, que a més també indica que el 10% dels beneficis que se n'extreguin es reinverteixin en el mateix bosc. Parla la directora general de Boscos del Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitges.
Realment la fusta sigui motor de la bioeconomia del país i que ens ajudi al desenvolupament rural, també aquesta subhasta incorpora noves modalitats per adaptar-nos a més a les necessitats de la indústria. Una és la licitació per carregador i l'altra és el fet de fer lots una mica més grans perquè surtin més a compte.
Els municipis ripollesos fins ara feien subhastes individuals a través del CEINR, però han decidit adherir-se al sistema de venda que fa temps que impulsa la Generalitat perquè esperen que això els faci més competitius. A la subhasta, que ha tingut lloc a Ripoll per primera vegada a la història, s'han mobilitzat un total de 18.171 tones de fusta adjudicades per un import de poc més de 285.000 euros.
En cultura, el Teatre Romea de Barcelona i el Grec presenten la producció conjunta Tirant lo Blanc de Màrius Serra, dirigida per Joan Arquer, un text medieval molt vigent que denuncia els conflictes provocats per la por a qui és diferent. David Navarro.
El Tirant lo Blanc que es veurà al Romea parteix de la versió que en va fer l'escriptor Màrius Serra, que n'ha elaborat també l'adaptació dramàtica. Sense deixar de banda la relació entre en Tirant i la Carmesina, la peça es fixa sobretot en els episodis nord-africans del llibre. El cavaller naufraga davant les costes de Barabèria i lluita contra els infidels. Justament, com ha explicat el director Joan Arquer, s'ha volgut destacar l'actualitat del text.
Aquest propi text ens remet a una vigència actual, que encara ens fa tremolar, que es basa en la por a l'altre, com es diu en aquesta obra, perquè l'enemic sempre és l'altre, i al cap i a la fi, l'enemic és la por.
Amb música de Judith Nederman, que interpreta ella mateixa en escena, el Tirant lo Blanc s'estrena avui mateix, coincidint amb el Festival Grec. Després de la seva estada al Romea, ja té previst viatjar a segon a l'agost i a Madrid a principis del 2025, entre d'altres localitats.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, el Barça no ha exercit el dret de tanteig sobre Ricky Rubio i el base del Masnou queda alliberat per decidir el seu futur ja fora del Club Blaugrana. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
L'ACB ha fet pública la llista de jugadors subjectes al dret de tanteig i no hi ha Ricky Rubio, que ja pot decidir el seu futur perquè els seus drets queden deslligats del Barça. El conjunt Blaugrana no li ha fet oferta qualificada a Ricky Rubio i el base del Masnou ja pot fitxar per l'equip que vulgui. El Barça podia haver fet una oferta al jugador per retenir els seus drets, però la conversa que va tenir el jugador amb el club va servir perquè el Barça veiés que no vol continuar de Blaugrana i que vol emprendre un altre camí. D'aquesta manera, Ricky podrà decidir si fitxa per en un altre equip o es retira. El Joventut estava a l'expectativa de la decisió del Barça per continuar fent passos endavant per intentar fitxar-lo. A partir d'ara, la penya parlarà amb el jugador per veure si es poden posar d'acord per poder fer viable el retorn de la icona verd i negra al Palau Olímpic 15 anys després.
Més actualitat del bàsquet. El bàsquet Girona s'ha fet oficial la renovació de Maxi Fielerup. L'escorta argentí viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta del gironins des de que va arribar el gener del 2021 per ajudar l'equip a pujar de la Lliga Leport a l'ACB. Precisament a la penya ha anunciat el fitxatge per al femení de la base Elis Ramet, que ha arribat procedent del Cadí la Seu, on ha jugat les darreres dues temporades. A més, en aquesta categoria, el Barça també ha fet oficial la renúncia de l'equip femení a la plaça a Lliga Femenina Endesa. El curs vinent, l'entitat mantindrà la vinculació amb el Club Bàsquet Sant Feliuenc per a l'equip, però l'equip competirà a la Lliga Femenina Challenge, la segona categoria estatal. I encara en clau de competicions femenines de bàsquet, les jugadores del Força Lleida denunciaven aquest cap de setmana que el club ha renunciat a la plaça de Lliga Femenina 2. Aquest matí el president Albert Aliaga ho ha negat en roda de premsa. Aquesta tarda han parlat les jugadores del Robles Força Lleida i confirmen que es reuniran amb el club aquest vespre nit. Les signants del manifest contradiuen les paraules del president Albert Aliaga i expliquen que només es va parlar amb dues jugadores de l'equip de cara a la temporada vinent. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
Aquest dimarts al matí el president del Força Lleida, Albert Aliaga, ha donat explicacions davant els mitjans de comunicació on ha evidenciat que el club no ha venut la seva plaça a Lliga Femenina 2. Aliaga ha explicat que al llarg dels primers mesos de l'any van constatar que només quatre jugadores de la plantilla tenien voluntat de seguir. Per aquest motiu s'obrien diversos fronts de cara al curs 24-25. Unes declaracions que les jugadores signants del comunicat han contradit. Un comunicat, per cert, que supera les 2.500 firmes al seu favor. Al voltant del futur més immediat, Abril Reixac, jugadora del Robles Força Lleida i qui fa de portaveu d'aquestes jugadores que signen el comunicat, deixava clar que volen reunir-se amb el club el més aviat possible.
Perquè ens volem reunir, volem parlar amb ells, volem saber quines seran les condicions, perquè l'ultimàtum que ens han donat no serà de dir sí, vale, sí, necessitem saber quines condicions i això, suposem que és d'aquí poc que tanquen la preinscripció.
El nostre esport!
Una reunió prevista per abans que acabi el dia.
I en futbol a la Primera Federació, Josep Maria Andreu deixa la presidència del Nàstic després de 12 anys al capdavant de la Societat Anònima Esportiva. Ho fa després de no aconseguir l'ascens contra el Màlaga, i el Barça Atlètic ha anunciat la renovació del seu entrenador, Rafa Márquez.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Dios o al diablo en la pared. ¿A qué me atreví? Lo que nunca haré. ¿A cuánto vendas tú la verdad? Que en ti duele en este entierro. No busco un clavar de hondo y si miro atrás, tú no estás ahí y nunca estarás.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'exconseller Miquel Buch i el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, s'han convertit aquest dimarts en els primers a ser amnistiats del procés. Maria Pagès.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha amnistiat dels delictes de malversació i prevaricació. A banda, el TCJ també ha amnistiat els tres joves de Granollers que estaven acusats amb fins a 3 anys i mig de presó per atemptar contra l'autoritat amb instrument perillós pels aldarulls a la manifestació de l'1 d'octubre de 2020.
Acord entre PSOE i PP per renovar el Consell General del Poder Judicial i per una nova llei sobre el Poder Judicial. El Consell General fa més de 2.000 dies que té el mandat caducat.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el cap de les negociacions per part del Partit Popular, Esteban González Pons, han destacat la importància de garantir la independència judicial i de l'acord després de llargs mesos de negociacions.
Hoy demostramos que las crisis más graves, que los desacuerdos más profundos, se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes.
Quiero también agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante 2 años hemos realizado juntos. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad.
El govern defensa el pla de seguretat de la Revetlla i desvincula el tiroteig a Girona i el crim de Barcelona.
Patrícia Plaja demana no caure en la demagogia en el debat sobre seguretat per no alimentar l'extrema dreta.
Parlar de seguretat és important, obrir tots els debats que calguin i plantejant totes les solucions necessàries perquè tothom es pugui sentir segur al seu poble, a la seva ciutat, però fugint de discursos sempre alarmistes, populistes i sobretot fugint de discursos racistes i demagogs que serveixen per alimentar les perillosíssimes infàmies de l'extrema dreta.
En cultura, el Teatre Romea de Barcelona i el Grec presenten la producció conjunta Tirant-lo Blanc, de Màrius Serra, dirigida per Joan Arquer.
Un text medieval molt vigent que denuncia els conflictes provocats per la por a qui és diferent. Així el defineix el director de l'obra.
Aquest propi text ens remet a una vigència actual que encara ens fa tremolar, que es basa en la por a l'altre, com es diu en aquesta obra, perquè l'enemic sempre és l'altre i al cap i a la fi l'enemic és la por.
I en esports, Jordi Cervantes, Ricky Rubio queda lliure.
El Barça ha alliberat del dret de tanteig al base català i d'aquesta manera el jugador del Masnou podrà decidir el seu futur un cop acabi el seu contracte com a blaugrana el 30 de juny. Un dels possibles destins de Ricky podria ser el seu retorn a la penya, com s'ha estat especulant en els últims dies.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Estem tenint més calor que no pas ahir. Ja hem arribat a la xifra dels 30 graus en moltes comarques i, a més, fregant els 33-34 graus cap a la banda de Ponent. Aquesta calor també s'està traduint en algunes nuvolades que van creixent al Pirineu, que han anat deixant algun ruixat, sobretot en alguns indrets de la Cerdanya, de l'Alta Garrotxa o de l'Alt Ripollès, i en aquells indrets encara tindrem fins al vespre algun xafaguet local. També algunes nuvolades apareixeran cap a la Costa Daurada i aquesta temperatura acompanyada a més d'humitat, per tant xafogó. Hem de dir que la marinada també apreta a hores d'ara a les comarques de Lleida i les de la Costa Brava. El dimecres serà una jornada que començarà amb alguns núvols poc importants a la Costa Daurada, durant la tarda algun ruixadet també molt local a l'Alt Pirineu i el dimecres encara farà més calor i més xafogó que no pas aquest dimarts. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Alguns problemes encara a la xarxa viària catalana. Continuem destacant la Nacional 340, que es manté tallada a la Pobla de Montornès en tots dos sentits per un accident i a desviaments senyalitzats en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per un vehicle incendiat i 2 quilòmetres de cua a Sant Cugat del Vallès en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La C60 força carregada encara a Argentona en sentit Mataró. A la C32 hi ha retencions de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions entre Sarrià i Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions entre Zona Franca i el Port i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
T'agrada el bon temps però odies suar sense motiu? Penses passar-te les vacances escarxofat al sofà i mirant sèries al Netflix? Doncs no perdis el temps i vine a passar-t'ho bé amb nosaltres. Aquest estiu no et quedis sense cobertura amb les millors versions. Més info a les nostres xarxes socials. Contractació oberta al 605-38-84-53. Gira de Covers Band 2024. Música non-stop.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'exconseller Miquel Buch i el sergent dels Mossos d'Esquadra, Lluís Escolà, s'han convertit aquest dimarts en els primers en ser amnistiats del procés.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha amnistiat l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, que va ser condemnat el setembre passat a 4 anys i mig de presó per malversació i prevaricació i més de 10 d'inhabilitació per haver posat escorta a Carles Puigdemont a l'estranger. També el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, que va ser castigat en aquest cas amb 4 anys de presó.
A banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha amnistiat els 3 joves de Granollers que estaven acusats amb fins a 3 anys i mig de presó per atemptat contra l'autoritat amb instrument perillós pels aldarulls a la manifestació de l'1 d'octubre del 2020.
Els van condemnar per haver llançat una pedra a un furgó policial. A un d'ells li demanaven més de 76.000 euros de responsabilitat civil per fer lesions a un mosso d'esquadra. Aquest últim no se l'ha amnistiat de la responsabilitat civil. Finalment, també s'ha aplicat l'amnistia a un jove implicat en les manifestacions que hi va haver després del partit de futbol del Barça-Madrid del 2019. Li demanaven 3 anys de presó, també per un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
També en clau judicial, l'altre titular del dia d'aquesta tarda, el PSOE i el PP han tancat finalment un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial i una nova llei sobre el Poder Judicial.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el cap de les negociacions per part del Partit Popular, Esteban González Pons, l'han ratificat aquesta tarda en una última reunió a Brussel·les. El pacte posa fi a més de 5 anys de controvèrsia per la tria del Poder Judicial espanyol. Des del govern, Bolaños ha anunciat que el Consell es renovarà ja aquest mes de juliol.
Por eso, durante este mes de julio, creemos que estaremos en disposición de que ya exista un nuevo Consejo General del Poder Judicial con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión. Las 20 personas que van a componer el Consejo son 20 personas de experiencia, de reputación, de prestigio indudables. Y son personas que representan diferentes sensibilidades y que, por tanto, en el órgano de gobierno de los jueces estarán representadas las diferentes sensibilidades de nuestra sociedad, de nuestro país.
Per la seva banda, González Pons també ha destacat la importància de l'acord per garantir la independència judicial d'ingerències polítiques. Pons ha recalcat que sense la presència d'un mediador de la Unió Europea no hi hauria hagut pacte.
El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea. Y para el Partido Popular es muy importante contar con esta garantía. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado. Quiero también agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante 2 años hemos realizado juntos. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad.
Doncs a aquesta hora compareix el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, per valorar l'acord. Feijóo ha defensat les negociacions amb el PSOE perquè assegura que el PP sap distingir entre l'oposició al govern i la lleialtat a l'Estat. Tot i això, no ha estalviat retrets i acusacions cap als socialistes en aquest acord.
Se ha refrenado cualquier ansia que el Partido Socialista pudiese tener en colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos que está colonizando otras instituciones del Estado. Porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y para las siguientes.
I en clau ja estrictament política, avui la mesa del Parlament ha activat un mecanisme perquè la cambra pugui celebrar el ple d'investidura a la presidència de la Generalitat durant tot el mes d'agost.
De moment, demà s'activarà ja el rellotge cap al 26 d'agost com a data límit per a fer-ho. Serà el que s'anomena l'acte equivalent a una investidura fallida. Els grups podran intervenir durant 5 minuts per fixar el seu posicionament.
Mont Carvajal.
L'acte equivalent començarà a les 11 del matí quan el president del Parlament, Josep Rull, llegirà la resolució que constata que no hi ha candidat amb prou suports encara per optar a ser president del govern. A continuació intervindran els grups per ordre de menor a major i tots durant 5 minuts. Donaran una idea de com van les negociacions entre ells per sumar o no suports a un o altre candidat, Salvador Illa del PSC i Carles Puigdemont de Junts. Si finalment, un dia d'agost, hi ha un candidat amb opcions reals que vulgui optar a ser investit, el ple es convocarà en 48 hores. Pel contrari, si arribem al 26 d'agost sense candidat, el president en funcions, Pere Aragonès, convocaria de nou eleccions per al 13 d'octubre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els crims d'aquesta nit de Sant Joan han traspassat també el pla polític, mentre pel que fa al tiroteig al barri de la Font de la Pólvora, els Mossos ja tenen identificat el principal sospitós, un traficant d'armes amb una quinzena d'antecedents policials, però no saben encara on és.
De moment han localitzat a Mont-ras un cotxe calcinat propietat del sospitós. El tiroteig amb un fusell d'assalt va ser l'incident més destacat d'una nit de Sant Joan negre, en què va haver dos morts més al país, un home degollat a Barcelona i un ofegat a Sitges.
Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a Girona, on l'Ajuntament ha decretat dos dies de dol. Girona FM, Pau Villafañe.
Amb la presència d'autoritats i d'amics i coneguts de les víctimes, a les 12 del matí se les ha volgut recordar i denunciar els fets, alhora que des de l'Ajuntament ja s'ha anunciat que es treballarà amb la Generalitat i els cossos policials per dur a terme un pla integral en aquest barri del sector est de la ciutat. L'alcalde Lluxalella es mostrava la seva preocupació sobre el tràfic d'armes després que l'auto utilitzés un subfusell AK-47.
Evidentment, la preocupació que tenim perquè hi ha aquest tipus d'armes a la nostra ciutat i com hem d'abordar aquest tema a nivell de totes les administracions, no? Perquè això no pot ser, no pot ser que hagin aquestes armes als carrers. Què passa amb el tràfic d'armes? Jo crec que no a la ciutat de Girona, això és un tema que supera a l'estat espanyol i, per tant, quines respostes s'han de donar tant a l'estat com a Catalunya, i aquest és el primer tema que posem sobre la taula.
Salelles ha explicat que els esforços ara mateix estan dedicats a que no hi hagi cap rèplica dels fets al barri i ha anunciat que per aquest dijous hi ha convocada la Junta Local de Seguretat on hi assistirà el conseller Elena.
Doncs, com dèiem, els fets d'aquest Sant Joan han passat a la primera línia política. El govern ha defensat el pla de seguretat de la Revetlla i l'ha desvinculat dels fets tràgics a Girona i Barcelona. També ha demanat no caure en la demagògia en el debat sobre seguretat per no alimentar l'extrema dreta. Mont Carvajal.
El govern ha lamentat aquest Sant Joan tràgic a Catalunya. La portaveu en funcions, Patricia Plaja, ha explicat que han estat en contacte des de diumenge amb els alcaldes de Girona, Lluxalelles i el de Barcelona, Jaume Collboni, així com amb els familiars de les víctimes. Ha anunciat que dijous hi haurà a Girona una junta de seguretat extraordinària i ha defensat el pla especial de Revetlla. Plaja ha desvinculat els dos fets i ha demanat fer un debat assenyat sobre la seguretat per no alimentar l'extrema dreta.
És important parlar de seguretat, és important obrir tots els debats que calguin i plantejant totes les solucions necessàries perquè tothom es pugui sentir segur al seu poble, a la seva ciutat, de dia i de nit, però fugint, si us plau, de discursos sempre alarmistes, populistes i sobretot fugint de discursos racistes i demagogs que serveixen per alimentar les perillosíssimes infàmies de l'extrema dreta.
D'altra banda, a partir de demà, els gairebé 800.000 alumnes que el curs vinent faran primària i secundària en centres públics i concertats rebran el val escolar de 60 euros per bescanviar per material.
Tret de sortida, les primeres obres d'estiu al metro de Barcelona, milers d'usuaris i dues línies afectades, la 2 i la 5.
A la primera, la Lila, s'han tancat 6 estacions entre Paral·lel i la Sagrada Família i a la segona, la Blava, ha quedat inhabilitat el tram entre Cornellà Centre i Collblanc. La primera jornada s'està desenvolupant sense incidències, però amb importants aglomeracions.
I pel que fa a Rodalies, els usuaris de l'R4 i l'R8 afronten també amb resignació el primer dia laborable dels nous talls per les obres del corredor mediterrani.
El servei entre Castellbisbal i Molins de Rei, que es cobrirà amb autobusos, es mantindrà interromput fins l'11 de setembre. La companyia ha programat un pla alternatiu amb 25 autobusos i 20.000 places.
Martorell Televisió, Manel Gómez.
Adif ja ha iniciat les obres per adequar la via a l'ample internacional de les línies R4 i R8. Les obres han fet que en el tram entre Castellbisbal i Molins de Rei s'hagi hagut d'activar un transport alternatiu amb autobusos. Renfe ha sincronitzat els horaris dels autobusos que ofereixen aquest transport als trens de Rodalies per mantenir la freqüència de trens. Per poder donar aquest servei, Renfe ha posat a disposició dels usuaris un total de 25 autobusos. Aquesta quantitat de busos poden oferir un total de 200 trajectes diari, el que suposa unes 20.000 places de transport de forma diària. Entre els trajectes de Martorell Central, Castellbisbal i Molins de Rei per la línia R4 i Martorell Central, Rubí i Can Vallhonrat per la línia R8. La línia R4 es mantindrà tallada en el tram entre Castellbisbal i Molins de Rei fins l'11 de setembre i no serà fins al 26 d'agost que el tall s'ampliarà fins Martorell Central. Com diem, aquestes obres ja programades per Adif es duen a terme per adequar la via a l'ample internacional.
A aquesta hora en marxa la gala dels 37ens Premis Pimes 2024, que han de distingir les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya durant l'any 2023 en diferents àmbits. La gala es celebra al Palau Sant Jordi i també commemora el 50è aniversari de Pimec. Allà hi tenim el nostre company Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest acte acaba de començar ara fa breus segons. Ho fa amb l'actuació del cantant català. I enguany en aquesta edició de l'entrega de premis s'atorguen Premi a la Qualitat Lingüística, Premi al Valor al Desenvolupament Sostenible, Premi a la PYME més competitiva en les categories de micro, petita i mitjana empresa. Entre els guanyadors destaquen l'empresa d'Esport Aventura i la Novina Rectori, la ràpida de periodista Estan Reciclables de Badona o Picard, empresa establerta a Sant Pere de Vilamajor. Com deies, aquesta és la 37a edició d'uns premis que volen posar en valor la tasca desenvolupada i assoliments de PIMEC al llarg de la seva història. Antonio Cañete, el president de PIMEC, presideix un acte en el que finalment Pedro Sánchez ha excusat la seva presència, així que hi són el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Salvador Illa o el ministre Jordi Hereu.
Moltíssimes gràcies, Marc. En marxa aquesta gala, com podíem sentir. A Madrid, el govern espanyol ha aprovat la supressió de l'IVA de l'oli d'oliva, una mesura que entrarà en vigor dilluns i que es mantindrà fins al setembre.
A partir d'aleshores passarà a ser del 4%. El Consell de Ministres també ha donat llum verda a un increment pendent del sou de funcionaris del 2% amb caràcter retroactiu des del gener.
David Benito.
El govern espanyol ha aprovat catalogar l'oli d'oliva com un producte bàsic de la cistella de la compra. L'IVA d'aquest producte serà del 0% fins al 30 de setembre. És una mesura per lluitar contra les conseqüències derivades per la guerra d'Ucraïna i Orient Pròxim. A més, a partir de 2025, l'oli d'oliva mantindrà un IVA superreduït al 4%. María Jesús Montero és la vicepresidenta del govern i ministra d'Hisenda.
A partir de ahora va a formar parte el aceite d'oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un tipo superreducido. El tipo superreducido en España es del 4%. Esto significa que cuando los tipos vuelvan a la normalidad del IVA será el 4% en vez del 10% que venía soportando durante todo este periodo anterior.
A més, el Consell de Ministres també ha aprovat a pujar un 2% el sou dels funcionaris aquest 2024, un increment que es notarà a partir de la pròxima nòmina i que serà de caràcter retroactiu. A més, el govern espanyol ha assegurat que la pujada podrà ser de mig punt més en funció de la inflació.
Notícies en xarxa.
Colònies, casals i campaments són els protagonistes aquests dies un cop acabat el curs escolar. Una de les principals entitats del Lleure a Catalunya, Fundesplai, ha fet aquest matí la primera sortida de colònies cap a Vilanova de Sau. La xarxa ha estat allà per ser testimoni dels nervis i la felicitat dels nens i també de les seves famílies. Anna Ruiz.
Més de 40.000 nens i nenes participaran aquest estiu en alguna de les activitats que organitza Fundesplai. Aquest matí ha estat el torn de les primeres colònies de l'entitat i la responsable de la campanya d'estiu, Assun Gil, ha destacat el valor educatiu i de desenvolupament personal que suposa marxar de colònies.
Els infants, quan tornen, han guanyat en independència, en autonomia, no? Tot el que té a veure amb la vida quotidiana, a fer llit, a col·laborar per parar taula, per desparar taula, la higiene personal, doncs tot això és un creixement personal concentrat en molt pocs dies.
Doncs els grans protagonistes, ells i elles, els més petits, no poden amagar la seva felicitat aquest matí abans de pujar a l'autocar.
Molt divertir-nos amb les nostres amigues. M'agrada l'hora de dormir perquè pots xerrar amb els teus amics i amigues i anar-te a dormir molt tard.
Els dos primers autocars planificats per Fundesplai han estat puntuals en la sortida, però hi ha hagut un petit problema. Un dels nens ha fet marxa enrere i no ha volgut pujar en l'últim moment. Després d'uns quants plors, ha decidit quedar-se amb els pares aquest estiu.
I a Premià de Mar, per primer cop, s'ha posat en marxa una versió inclusiva que, si tot va bé, aquest estiu podria incloure infants d'altres municipis del Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
Amb l'inici avui del casal municipal d'estiu també arrenca la primera edició del nou casal inclusiu, un casal que acull nens premianencs amb necessitats educatives especials que va ser anunciat el 20 de maig després que un grup de famílies a l'escola de les Aigües de Mataró es quedessin sense el casal que es feia en aquest centre. Com passa amb el casal ordinari, el casal inclusiu es fa a l'escola L'Alió de 9 a 4 i també té un servei d'acollida de 8 a 9. Se n'ocupen monitors de l'esplai Rabadà que ja s'ocupaven del casal de les Aigües i que, per tant, ja coneixen la canalla. Escoltem la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, avui a Premià Mèdia.
De cara a que l'any que ve o del, pugui encara ser més majoritari. Veritat que aquest any ha estat un tema per la demanda específica d'una escola i nosaltres doncs ho vam intentar gestionar així. Teníem molt poc temps, no teníem temps de fer una obertura per tothom.
També es contempla en futures edicions, segons va dir Busquets, el dia que va anunciar aquest casal establir algun tipus de mancomunació amb municipis de la Rodalia per tal que també hi puguin participar infants d'altres poblacions.
Més coses. L'Agència de Salut Pública de Catalunya fa una crida a tothom qui viatgi aquest estiu a l'Amèrica Llatina, l'Amèrica Central o al sud-est asiàtic a extremar les precaucions amb els mosquits per evitar contraure-hi el dengue. A Catalunya ja hi ha hagut 150 casos importats entre el gener i el maig i els experts preveuen que augmentaran. Maite Polo.
La possibilitat d'agafar el dengue a partir de la picada d'un mosquit aquí a Catalunya ara mateix és molt baixa, però cal anar amb molt de compte si es viatja a una zona endèmica. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, demana des de la xarxa als viatgers i viatgeres que prenguin totes les mesures possibles de prevenció.
Brasil, Argentina, Colòmbia, Venezuela, i no són els únics països que hi ha que estan afectats per el dengue. El sud-est asiàtic tradicionalment també ho ha estat, però ara especialment notable per la població que tenim i no? per la proximitat amb aquests països. En arribar ara a l'època de vacances i de visites familiars, etc., jo crec que és un tema molt rellevant que els viatgers estiguin amatents de que en aquests països hi ha una epidèmia molt important.
A Catalunya la sanitat pública cobreix la vacuna del dengue per a col·lectius de risc, però la resta de la ciutadania l'ha de pagar. Les dues dosis obligatòries costen un total de 250 euros.
En cultura, el Teatre Romea de Barcelona i el Grec presenten la producció conjunta Tirant lo Blanc, de Màrius Serra, dirigida per Joan Arquer, un text medieval molt vigent que denuncia els conflictes provocats per la por a qui és diferent, David Navarro.
El Tirant lo Blanc que es veurà al Romea parteix de la versió que en va fer l'escriptor Màrius Serra, que n'ha elaborat també l'adaptació dramàtica. Sense deixar de banda la relació entre en Tirant i la Carmesina, la peça es fixa sobretot en els episodis nord-africans del llibre. El cavaller naufraga davant les costes de Barabèria i lluita contra els infidels. Justament, com ha explicat el director Joan Arquer, s'ha volgut destacar l'actualitat del text.
Aquest propi text ens remet a una vigència actual, que encara ens fa tremolar, que es basa en la por a l'altre, com es diu en aquesta obra, perquè l'enemic sempre és l'altre i al cap i a la fi l'enemic és la por.
Amb música de Judith Nederman, que interpreta ella mateixa en escena, el Tirant lo Blanc s'estrena avui mateix, coincidint amb el Festival Grec. Després de la seva estada al Romea, ja té previst viatjar a Segur a l'agost i a Madrid a principis del 2025, entre d'altres localitats.
I ja tenim guanyadors de la gran final nacional radiofònica del Picalletres, un concurs sobre llengua catalana produït per la xarxa amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans. Carina Bellbé.
Amb 6.100 punts, l'equip de l'Institut del Tebre és el guanyador de la gran final nacional radiofònica del Picalletres, per davant del seu rival finalista, l'Institut de Palamós. Una final presentada per Sílvia Ferrer, de Cugat.cat, i que ha comptat amb les actuacions de la GIM, la guanyadora de l'edició de l'any passat del programa Eufòria i concursant d'Objectiu Paqui. Escoltem els tres triomfadors, el Lluc, la Inés i la Noa.
Per a mi, el més difícil ha sigut lletrejar, perquè estava molt nerviós i m'ha costat bastant.
Hi ha certes proves que a casa eren fàcils i després hem arribat aquí i canvia completament la cosa. Que és una experiència que trobo que, a part de preparar i tal, doncs hi ha companyerisme, és una experiència nova i jo soc de les persones que diuen que qualsevol experiència és bona i, no sé, trobo que és molt xulo.
El concurs, que s'ha pogut seguir per les ràdios i les televisions locals, es basa en una competició divertida i pedagògica de lletrejar paraules en català i resoldre jocs lingüístics enginyosos amb l'objectiu d'aprendre ortografia. L'edició d'enguany ha comptat amb la participació de 120 alumnes de segon d'ESO i la participació d'una trentena d'emissores locals.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet no ha exercit el dret de tanteig sobre Ricky Rubio i el base del Masnou queda alliberat per decidir el seu futur ja fora del club blaugrana. El bàsquet Girona, a més, ha fet oficial la renovació de Maxi Fielerup. L'escort argentí viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina des de que va arribar el gener del 2021 per ajudar l'equip a pujar de la Lliga Leport a l'ACB. A la Lliga Femenina, la penya ha anunciat el fitxatge per al femení de la base Elis Remet, que arriba procedent del Cadí la Seu, on ha jugat les darreres dues temporades. També aquesta Lliga Femenina, el Barça ha fet oficial la renúncia de l'equip femení a la Lliga Femenina. Al curs vinent, l'entitat mantindrà la vinculació amb el Club Bàsquet Sant Feliuenc per a l'equip, però l'equip competirà a Lliga Femenina Challenge, la segona categoria estatal. Encara en clau bàsquet, en competicions femenines de bàsquet, les jugadores del Força de Lleida denunciaven aquesta setmana que el club ha renunciat a la plaça de Lliga Femenina 2. Aquest matí el president Albert Aliaga ho ha negat i aquesta tarda han parlat les jugadores del Robles Força Lleida i confirmen que es reuniran amb el club aquest vespre nit. Abril Reixac és jugadora i portaveu de la plantilla lleidatana.
Perquè ens volem reunir, volem parlar amb ells, volem saber quines seran les condicions, perquè l'ultimàtum que ens han donat no serà de dir sí, vale, sí, necessitem saber quines condicions. I això, suposem que és d'aquí poc que tanquen la preinscripció. Però
en futbol, a la Primera Federació, Josep Maria Andreu deixa la presidència al Nàstic després de 12 anys. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Josep Maria Andreu ha assegurat que era una decisió consensuada amb la seva família i presa feia setmanes. El relleu es farà efectiu abans del Consell Extraordinari previst al juliol, tot i que no ha transcendit qui serà el seu successor. Aquest era el moment de l'anunci de Josep Maria Andreu, que plega de la presidència de l'ASAT.
Per comunicar una decisió que ja tenia presa abans de l'últim partit i que ha estat llargament meditada, i és que deixo la presidència del Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona amb un sentiment de profunda emoció.
Andreu diu que es queda amb l'estima de la gent, però ha llançat diversos dards. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, que dissabte no va ser a Tarragona i que, segons Andreu, no té la consciència tranquil·la respecte al Nàstic. També ha criticat l'absència del president de la Generalitat a la llotja. Andreu ha argumentat la demanda judicial contra l'àrbitre Eder Mallo per negligència. Diu que dissabte va tenir una actuació xulesca i que en cap moment va perillar la seva integritat física com redacta l'acte. No descarten obrir la via penal.
I el Barça Atlètic ha fet oficial la renovació del tècnic Rafa Márquez per una temporada més.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. I tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shot you. Memory, electricity. Mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey, woo!
Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop pills. Hey. Baby, I know you ain't scared to catch feels. Feels with me.
Goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla...